Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern espanyol aprova els pressupostos generals de l'Estat amb els vots a favor de 187 diputats, 156 en contra i una abstenció. Cristina Cantal.
Són els tercers pressupostos de la legislatura i han comptat amb el suport finalment d'Esquerra Republicana, però no de Junts per Catalunya. Gabriel Rufián i Míriam Nogueras han justificat així el seu vot.
Estábamos hartos y hartas de militar exclusivamente en la moral, en tener razón y perder. También queremos, y eso es lo que hacemos, militar en la utilidad.
Saben per què volem la independència? Perquè amb els més de 50.000 milions d'euros que paguem als ciutadans de Catalunya amb impostos, sí que podríem finançar tractaments pel càncer metastàsic, sí que podríem ajudar les petites i mitjanes empreses.
A partir de les 8 està prevista la votació al Congrés dels Diputats de la reforma del Codi Penal amb la inclusió de la polèmica derogació del delicte de sedició.
També la introducció d'un nou delicte de desordres públics agreujats. La votació es farà amb veu alta i a peu dret per petició expressa del Partit Popular.
Aumenta fins un 51% les agressions sexuals que atén el servei d'urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona respecte al mateix període de l'any passat.
En total s'han atès fins ara 556 víctimes, el 90% de les quals dones. El director general de l'Hospital Clínic, Josep Maria Campistal, ha estat molt crític i davant l'augment dels casos, mentre que la infermera Teresa Echevarria ha explicat que la majoria d'agressions es cometen en ambients de festa.
Els lavabos de les discoteques, dels bars, dels restaurants, s'està donant moltíssim la violació i l'agressió sexual, cosa que és molt sorprenent.
Ho sento, però la nostra societat està malalta, i ho dic així de clar. Tenim una societat masclista i, a més, violenta.
Vist per sentència el judici pels aldarulls a Lleida el 2018 davant la subdelegació del govern contra la detenció de Carles Puigdemont.
Els quatre Mossos d'Esquadra que han declarat avui han assegurat que va ser un dels dies més durs que recorden a nivell professional. Les acusacions mantenen la petició de més de 5 anys de presó per a Pablo Hasél i 6 encausats més.
Uau, Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
Els agents han coincidit a descriure una situació molt violenta amb empentes i llançaments d'objectes com paraigües, pedres i ampolles d'aigua.
Hasta que empezaron pues, a subir de tono, a increparnos y tal, y avanzaron la línea policial hasta chafarnos ahí en la puerta de la subdelegación. Nos tiraron monedas, nos tiraron botellas de agua, paraguas...
El Museu d'Art Contemporani de Barcelona acull a partir de dilluns l'exposició Diàleg de Llum, un recull de peces del santcugatenc Josep Grau Garriga.
Es tracta d'un dels màxims exponents de l'Escola Catalana del Tapís i un dels artistes de Sant Cugat més reconeguts.
Cugat Media, Sergio Morales.
La mostra es podrà veure entre dilluns vinent, 28 de novembre, i el 24 de setembre de 2023, i permet veure les tècniques transdisciplinàries amb les quals l'artista va experimentar, els environaments, unes estructures que va començar a realitzar durant la transició espanyola que propiciava la immersió de l'espectador en l'obra.
I en esports, Catalunya insisteix a organitzar uns Jocs Olímpics d'hivern en els pròxims anys. Joan Barberà.
Així ho ha dit a la xarxa el president de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, David Sampec, a Catalunya, ja ha enviat un projecte de candidatura olímpica en solitari al govern espanyol pensant en el 2030 o 2034.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores mantindrem aquest augment dels núvols, deixant el cel mig ennuvolat a bona part del territori i s'espera que pugui escapar-se alguna precipitació feble a punts del Pirineu i del Prepirineu Occidental i no es descarte algun plugint cap a les Terres de l'Ebre. A la resta del país no s'espera precipitació i continuarem parlant d'aquest ambient suau, tot i que ahir la temperatura màxima va ser més alta. Es va arribar fins als 25 graus i avui s'espera que la més alta pugui pujar fins als 20 o 21 graus o molt estirar punts del litoral. De cara a demà s'espera una jornada més inestable, sobretot amb la presència d'alguns ruixats cap a les comarques de Girona i Barcelona i fins i tot també hi haurà precipitació cap a la cara nord del Pirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Parlem de problemes avui en aquesta xarxa viària que envolta Barcelona i a les seves rondes. Comencem a l'extrem sud d'aquesta autopista del Garraf, C32, amb aturades entre Gavà, Viladecans, Sant Boi, d'entrada a Barcelona, però també de sortida entre el Prat i Sant Boi, C32 carregada en tots dos sentits de la marxa. Autovia A2, parlem també de retencions en totes dues direccions. D'entrada a Barcelona, sobretot entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, i de sortida hi ha un primer tram d'aturades entre Pallejà i Sant Andreu de la Barca a causa d'un accident, un parell de quilòmetres, i més endavant a Brera un altre accident, cua de quilòmetre, quilòmetre i mig, això a l'autovia A2 i en sentit Lleida. I anem cap a l'extrem nord de Barcelona, destaquem la C33 i la C58, encara més plenes del que és habitual d'entrada a Barcelona entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. I acabem ara sí amb aturades a l'autopista AP7. Avui aquesta via va millor, hi ha retencions puntuals entre Cerdanyola i Barberà en tots dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Vols gaudir del Nadal? Jo vull que ho facis ara.
Amb la targeta MyCard de CaixaBank, fes les compres avui i comença a pagar-les el 2023. Informa't a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. MyCard, targeta de crèdit emesa per CaixaBank Payments and Consumer. Promoció vàlida fins al 31 de gener de 2023.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Jornada intensa avui al Congrés dels Diputats, on s'acaben d'aprovar sense sorpreses els pressupostos generals de l'Estat. Ha estat amb 187 vots a favor, 156 en contra i una abstenció. El ple continua a aquesta hora a l'espera de l'altre punt calent, la reforma del Codi Penal amb la polèmica derogació del delicte de sedició.
Es tracta d'una proposició de llei que ha de presentar el Partit Socialista i Unides Podem per reformar l'actual Codi Penal, incloent la derogació del delicte de sedició i la introducció d'un nou delicte de desordres públics agreujats. Dues qüestions que han unit com mai els partits de dreta a l'hemicicle per oposar-s'hi, però també han aixecat els recels d'altres formacions com Junts per Catalunya o la CUP. Una votació, la de la derogació del delicte de sedició, que es farà amb veu alta i a peu dret per petició expressa del Partit Popular. En paraules textuals de la seva portaveu, Cuca Gamarra, l'objectiu és que els diputats que hi donin suport quedin retratats.
Anem a PAMS, però els pressupostos aprovats aquesta tarda són els tercers de la legislatura. Els nous comptes, que ara seguiran la seva tramitació al Senat, dedicaran a despesa social 6 de cada 10 euros, un apartat on destaquen increments del 7% en educació i sanitat. Jordi Casino.
Els pressupostos generals de l'Estat pel 2023 han rebut el suport del PSOE, Unides Podem, el PNB, Bildu, el PDeCAT, Coalició Canària, Més País, Compromís, el Partit Regionalista de Cantàbria i finalment també d'Esquerra Republicana, un partit que ha votat novament a favor dels comptes de l'Estat després d'haver aconseguit acords importants en infraestructures o la paralització del ramal de la Mata a la Selva. En el bàndol del no als comptes trobem el PP, a Vox, a Ciutadans, a la CUP i a Junts per Catalunya. Escolteu els diputats Gabriel Rufián d'Esquerra i Míriam Nogueres de Junts.
Estamos hartos y hartas de militar exclusivamente en la moral, en tener razón y perder. También queremos, y eso es lo que hacemos, militar en la utilidad.
Per què volem la independència? Perquè amb els més de 50.000 milions d'euros que paguem els ciutadans de Catalunya amb impostos, sí que podríem finançar tractaments pel càncer metastàsic, sí que podríem ajudar les petites i mitjanes empreses.
Algunes de les mesures concretes que destaquen en els nous pressupostos són el manteniment del bo jove per accedir a un pis de lloguer o la gratuïtat de rodalies i mitjana distància, així com la novetat del transport per carretera. A més, els nous comptes que incorporaran un xec de 100 euros mensuals per a famílies amb nens d'entre 0 i 3 anys i un impost a les grans fortunes, a banda de l'actualització de les pensions d'acord amb un IPC que frega actualment el 8%.
Encara en relació als pressupostos, però en aquest cas els de la Generalitat, la presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, ha dit avui a la xarxa que no és optimista davant la possibilitat de donar-hi suport. Maite Polo.
Quatre vegades s'han reunit en Comú Podem i Esquerra per acostar posicions sobre els pressupostos de la Generalitat per a l'any vinent, però en només dues han entrat en contingut, segons el BIAC. I ara com ara, els comuns continuen sense conèixer les propostes de l'equip de Pere Aragonès. Per això, el BIAC no és optimista.
Ahir mateix va ser l'última reunió i sí que et podria dir que nosaltres ho intentarem, però jo a hores d'ara no sóc optimista. No sóc optimista perquè estic davant d'un govern de la Generalitat que va arrossegant els peus i que estem molt junts encara. les úniques propostes que ara mateix n'hi ha damunt la taula són les nostres. Jo no sé quines són les grans línies dels pressupostos que ens vol plantejar el govern de la Generalitat.
En Comú Podem demana a Esquerra que dediqui el 25% del pressupost de salut a l'atenció primària, seguint el camí que marquen els experts i el que reclamen els professionals. Però el Biac ha dit que no hi veu compromesos els republicans.
I no deixem els comptes públics, ja que el ple de la Diputació de Barcelona ha aprovat avui els pressupostos per l'any 2023, els darrers de la legislatura. Uns comptes que suposen un increment del 4% respecte a les xifres d'enguany, fins als 1.241 milions d'euros i que dediquen més del 80% de la inversió als governs locals. David Navarro.
Els pressupostos aprovats són uns comptes expansius que, tot i això, no preveuen dèficit i mantenen l'endeutament a zero. Després d'una legislatura en la qual els comptes han hagut de fer front als efectes de la Covid i, posteriorment, de la guerra d'Ucraïna i la inflació, els darrers pressupostos abans de les eleccions municipals mantenen l'esperit de suport a la ciutadania a través de la inversió en els serveis públics municipals. El diputat d'Hisenda, Carles Ruiz, ha destacat les aportacions als governs locals.
Nosaltres, pràcticament el 83% dels recursos que té la Diputació de Barcelona van directament als ajuntaments, ja sigui a través d'ajut econòmic dels projectes i programes o ja sigui també a través del suport tècnic que fem a través dels nostres serveis als municipis.
Un total de 154 milions d'euros provenen de romanents de tresoreria. Bona part es dedicaran a pal·liar els increments de despesa inesperats als ajuntaments i a renovar energèticament les instal·lacions municipals.
Ara sí, tornem al Congrés dels Diputats, on a partir de les 8 del vespre està prevista la votació de la reforma del Codi Penal amb la inclusió de la polèmica derogació del delicte de sedició, una qüestió que preveu un debat calent. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. El debat sobre la reforma del Codi Penal i el delicte de sedició es preveu molt tens. La triple dreta, Partit Popular, Ciutadans i Vox, acusen el president Pedro Sánchez de traïdor a la pàtria i d'estar-se doblegant a un xantatge dels independentistes. Els diputats votaran d'un en un, drets i en veu alta. Ho ha demanat el Partit Popular perquè els diputats del PSOE quedin retratats, segons va dir la seva portaveu, Cuca Gamarra. És una mesura no gaire habitual que es pot fer quan ho demana com a mínim una cinquena part de l'hemicicle i els populars sols ja en són més. Els partits de govern, socialistes i comuns, proposaran una via exprés per poder fer les reformes del Codi Penal abans d'acabar l'any. Després de la votació d'avui, es podran presentar esmenes, n'hi haurà almenys tres a la totalitat. Una de Junts per Catalunya, perquè vol que no es toquin els desordres públics i que revisin les sentències i s'anul·lin els antecedents penals de persones ja jutjades. I les altres seran una del Partit Popular i l'altra de Vox, que portarà la reforma al Tribunal Constitucional, segons ja han avisat. D'esmenes parcials també n'hi haurà. N'hi haurà una dels comuns per evitar que la reforma del delicte de desordres públics introdueixi la intimidació com a agreujant, i l'altra serà d'Esquerra Republicana, que vol reformar també el delicte de malversació. El debat es farà molt tard, perquè fa només mitja hora que ha començat el debat sobre l'impost de les grans fortunes banca i elèctriques. De moment, Bildu s'hi ha mostrat a favor, ara està intervenint Íñigo Errejón.
Doncs moltíssimes gràcies, Mon. I encara un darrer apunt en política. El Parlament ha reprovat avui el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, per la seva gestió.
El PSC, que havia proposat la reprovació, ha aconseguit tirar endavant aquest punt de la moció amb l'abstenció de Junts i en Comú Podem i els vots a favor de Vox, Ciutadans i el PP. Només Esquerra i la CUP hi han votat en contra. El primer conseller del govern de Pere Aragonès, que ha estat reprovat per la cambra.
Notícies en xarxa.
Augmenta fins un 51% les agressions sexuals que atén el Servei d'Urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona respecte al mateix període de l'any passat. En total, s'han atès fins ara 556 víctimes, el 90% de les quals dones, i pel que fa als agressors, el 100% homes. Són les dades que s'extreuen de l'informe emès pel Clínic, que també determina que els llocs on es produeixen més agressions són els lavabos dels locals d'oci. Anna Ruiz.
La majoria dels casos passen en un ambient de festa i la majoria de les víctimes són noies menors de 25 anys. La infermera Teresa Echevarria ha posat llum a un dels llocs més perillosos per a les dones després dels domicilis particulars.
Els lavabos de les discoteques, dels bars, dels restaurants, s'està donant moltíssim la violació i l'agressió sexual, cosa que és molt sorprenent.
I el director general del Clínic ha aprofitat per ser contundent.
Ho sento, però la nostra societat està malalta, i ho dic així de clar. Tenim una societat masclista i, a més, violenta.
L'increment dels casos fins a l'octubre d'aquest any, més del 50%, pot respondre a un major coneixement de la unitat d'urgències del clínic i dels protocols d'atenció. Però la pregunta de la doctora Lluïsa García Esteve, presidenta de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere del Clínic, continua sense resposta.
La pregunta és que hi ha més agressors? Pues no ho sé, no sé qui ho ha de respondre, això. És a dir, és que els joves quan surten més a violar a les noies?
Aquesta psiquiatra també ha destacat una altra revelació de l'informe del clínic. El 4,7% de les dones agredides sexualment ho han estat per la seva parella o exparella.
Encara al voltant de les agressions, ha ingressat a presó l'exprofessor dels Maristes de Barcelona condemnat per abusos sexuals a menors.
Joaquim Benítez va ingressar voluntàriament ahir al vespre al centre penitenciari de Puig de les Basses, segons informa el Tribunal Superior de Justícia. Està condemnat a 21 anys i 9 mesos de presó.
I l'exalumne de l'escola Baltasar Segú de Valls, Marc Pedraza, ha presentat avui denúncia per abús sexual per part del seu exprofessor de primària a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Segons denúncia, els fets van passar quan estudiava cinquè de primària i ell no és l'única víctima. Baix Camp Ràdio, Miquel Llebaria.
Marc Pedraza, que va assegurar en una entrevista al portal digital La República Txeca haver estat abusat sexualment per un professor a l'escola Baltasar Segú de Valls quan cursava cinquè i sisè de primària, ha presentat la denúncia als Mossos d'Esquadra. Ho ha fet acompanyat pel seu advocat, David Penya, 24 anys després dels fets que el Departament d'Educació de la Generalitat ja ha afirmat que investigarà. Pedraza assegura que ho fa en un moment en què se sent fort per afrontar els traumes ocasionats pels abusos que assegura haver-ne patit entre 30 i 40 al llarg dels dos cursos. El mateix Pedraza va assegurar que hi havia altres víctimes, algunes d'elles que ja ho han fet públic, com Sergi Martínez, de 49 anys, que en una altra entrevista concedida a la República Txeca assegura haver patit abusos quan tenia 14 anys i cursava 8è DGB.
En la crònica judicial, vist per sentència el judici pels aldarulls a Lleida el 2018 davant la subdelegació del govern contra la detenció de Carles Puigdemont. Els quatre Mossos d'Esquadra que han declarat avui han assegurat que va ser un dels dies més durs que recorden a nivell professional. Les acusacions mantenen la petició de més de 5 anys de presó per Pablo Hasél i 6 encausats més, mentre les defenses en demanen l'absolució. UAU Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
Els agents han coincidit a descriure una situació molt violenta amb empentes i llançaments d'objectes com paraigües, pedres i ampolles d'aigua.
Hasta que empezaron pues, a subir de tono, a increparnos y tal, y avanzaron la línea policial hasta chafarnos ahí en la puerta de la subdelegación. Nos tiraron monedas, nos tiraron botellas de agua, paraguas...
En aquesta segona jornada del judici també han declarat els 7 acusats que no han acceptat un acord. Entre ells hi ha el raper Pablo Hasél, que ha negat encapçalar la protesta i agredir a cap agent.
Evidentemente no, y cómo voy yo a dirigir a 3.000 personas. Era uno más, incluso aunque yo hubiera gritado para intentar dar algún tipo de directriz, no se me hubiera escuchado con todo ese ruido. Además, yo no estoy acusado de la incitación, sino de otros hechos.
I és que cap dels agents que ha declarat en el dia d'avui ha pogut identificar els agressors.
I l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, demana reforços policials després de l'apunyalament mortal de la passada nit al municipi en una baralla entre dues famílies enfrontades. Els Mossos han detingut dues persones per aquests fets i dues persones més estan ingressades, una d'elles un germà de la víctima. L'alcalde tem més enfrontaments i que la inseguretat s'estengui a la capital del Pla d'Urgell. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
El passeig Beethoven de Mollerussa va ser escenari ahir a la nit d'una baralla entre dues famílies de Miralcamp i el Palau d'Anglesola. La batussa va finalitzar amb la mort d'un home per diverses ganides ferits més que van ser traslladats a l'Arnau de Vilanova, un d'ells germà de la víctima. Arran dels fets, l'alcalde Marc Solsona demana més efectius policials al municipi i als pobles del voltant.
Ja vam parlar ahir amb el Departament d'Interior, tenim reunions amb els cossos de seguretat implicats per demanar formalment que es pugui articular aquesta mesura de més presència policial en aquells focus que ells consideren suficientment actius com perquè no derivin en cap altra notícia greu com la que vam tindre.
La baralla es va iniciar per causes que s'investiguen a l'interior d'un bar d'aquest carrer cap a les 9 del vespre i va acabar amb dues detencions per part dels Mossos d'Esquadra, pare i fill de 62 anys i 36 anys respectivament, els quals un d'ells seria el presumpte autor de la ganivetada mortal. Segons fonts properes al cas, va ser la víctima qui, quan era atès al lloc dels fets, va indicar als agents de la policia local qui era l'agressor.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Un darrer apunt en política local. Montse Vergés serà la nova delegada del govern a Lleida i rellevarà Bernat Soler, inhabilitat per sentència judicial.
Vergés és la cap de l'oficina de la delegació del govern des del juny de l'any passat, quan va deixar el gabinet d'alcaldia de l'Ajuntament de Lleida. Entre el 2003 i el 2011 havia estat regidora a la Paeria. El relleu s'oficialitzarà una vegada es notifiqui a Soler la sentència del Tribunal Suprem.
Més qüestions. Acord perquè el govern espanyol suspengui la tramitació del polèmic ramal de l'Amat a la Selva i estudiï alternatives a la línia.
El pacte que Esquerra Republicana i PSOE han tancat al Congrés en el marc de la negociació dels pressupostos concreta que sí, es troba una alternativa viable a l'actual línia de 17 quilòmetres i el seu cost és raonablement similar o inferior, l'Estat derogarà el ramal i apostarà per la nova via. El director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilaú, assegura que l'acord és la primera fita per posar fi a un conflicte que fa anys que s'arrossega i sosté que es pot garantir el subministrament sense un amat. Per la seva banda, la plataforma No a l'Amat ho veu com el punt final del ramal.
I els mercats de Barcelona ofereixen cada dijous productes frescos i de proximitat a preu d'oferta perquè als veïns els sigui més suportable omplir el cistell en plena onada inflacionista. I és que, segons l'OCU, el tiquet de la compra s'ha encarit de mitjana un 15% l'últim any. Helena Puigdueta.
Avui al Mercat de Sants hem trobat la bossa de musclos a 1,50 €, el pit de pollastre a 9,90 € o l'espatlla de xai a 10,99 €. Cada parada oferta entre 2 i 3 productes amb uns descomptes que van del 10 al 40% i es procura canviar cada setmana per oferir varietat a la clientela i recuperar aquella que, per culpa de la inflació, busca el preu més barat als supermercats. Concepció García, la vicepresidenta del Mercat de Sants, parla de la bona acollida que ha tingut.
Molt bona acceptació, evidentment són uns moments difícils i aleshores tot el que es pugui ajudar una miqueta entre tots, jo crec que és bo. I sí, sí, la setmana passada es va notar gent que ho buscava i avui encara més, el segon dia que ho fem.
Impulsada per la Federació de Mercats Municipals, a la campanya hi participen 38 dels 39 mercats de Barcelona que posen a l'abast fins a 2.000 productes d'oferta cada dijous. La participació dels paradistes és voluntària, però la majoria s'hi han apuntat, malgrat l'esforç que també suposa per ells ajustar el marge de guanys. De moment, aguantaran la promoció fins al juny. Després ja en parlarem.
En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona acull a partir de dilluns l'exposició Diàleg de Llum, un recull de peces del sant cugatenc Josep Grau Garriga. Es tracta d'un dels màxims exponents de l'Escola Catalana del Tapís i un dels artistes de Sant Cugat més reconeguts. Cugat Media, Sergio Morales.
La mostra es podrà veure entre dilluns vinent, 28 de novembre, i el 24 de setembre de 2023, i permet veure les tècniques transdisciplinàries amb les quals l'artista va experimentar els environaments, unes estructures que va començar a realitzar durant la transició espanyola que propiciava la immersió de l'espectador en l'obra i un contacte més íntim amb els materials que la constituïen, amb la intenció de fer de l'obra d'art una experiència compartida. Diàleg de Llum anirà acompanyada de fotografies, documents i dibuixos d'environaments, entre els quals se'n destaquen un conjunt de materials que no van sortir mai a la llum. Amb aquest tipus d'obres, Grau Garriga es va convertir en un referent nacional i internacional de la transformació de la tècnica del tapís al llarg de la segona meitat del segle XX, ja que es va dedicar a experimentar amb tècniques transdisciplinàries i a assajar grans formats més enllà de l'art tèxtil tradicional.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. Catalunya insisteix a organitzar uns Jocs Olímpics d'hivern en els pròxims anys. Així ho ha dit en declaracions a l'enjoc de la xarxa el president de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, David Samper, que assegura que Catalunya ja ha enviat un projecte de candidatura olímpica en solitari al govern espanyol, pensant en el 2030 o 2034. L'escoltem.
Des de l'EU, el que sí et puc dir clarament és que des de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, sí, la candidatura només catalana està tancada, està preparada, està enviada a Madrid, i per tant, des de la nostra humil posició, lluitarem amb el govern de la Generalitat i amb totes les institucions per tirar endavant la nostra candidatura. I ens consta que des de Lausanne ens esperen. perquè és una candidatura potencialment i tècnicament molt forta. I, per tant, nosaltres lluitarem, sens dubte, perquè es presentin.
N'estarem pendents. En futbol, el Barça femení juga al Camp Nou davant el poder Bayern de Múnich. Primera part en joc, empat a 0 gols. I tot a punt al pavelló de Fontejau a Girona per una de les cites més esperades de l'any, com és el Catalunya Stars de patinatge artístic, dissabte a la tarda i en directe a les televisions locals i a Xala. En aquesta cinquena edició ja ha confirmada la presència de grans estrelles d'aquest esport. Una d'elles, el jove terrassenc Aleix Bou. Des de Canal Terrassa informa Miqui Romagosa.
El patinador del Club Patinatge Artístic Terrassa, Aleix Bou, posarà la cirereta al pastís i el punt final a la seva etapa júnior després de la seva convocatòria en una temporada en un any 2022 per recordar, on ha sumat el subcampionat d'Europa i del món júnior. L'agarenc, de 18 anys, participarà en l'equip blau. L'any vinent, recordem, serà el seu debut en categoria sènior i, sens dubte, el seu objectiu és classificar-se novament pel campionat del món.
És molt interessant que et convidin perquè és un espectacle de referència a Catalunya. O sigui, van tots els millors esportistes catalans de patinatge artístic i és més un espectacle que no una competició. És l'últim de la temporada i doncs ja vas estan en forma durant tota la temporada i doncs ens mantenir-se fins a aquesta competició que és l'última de l'any.
Per ser una competició que es podrà seguir per Canal Terrassa i també per xala.cat, aquesta festa del patinatge artístic dissabte a partir de les 5 de la tarda, on les entrades estan exaurides.
Gràcies, Miqui Romagosa, des de Canal Terrassa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa, i també afegim que el Barça ha empatat amb l'Anderlecht en la segona jornada de la ronda èlit de la Champions masculina de futbol sala. Per tant, el conjunt català s'ho jugarà tot en el partit decisiu al tercer contra el Pula Croat.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Garreta al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Cada nadó que arribi avui al món naixerà amb un 11% de probabilitats de s'esquerrar. Un 15% de tenir al·lèrgia al pol·len. I un 20% de patir abús sexual infantil. Canviem les xifres. Fundació Vic i Bernadet contra l'abús sexual infantil.
El nostre Nadal, el tió...
El menjador.
El caganer.
El pessebre.
Les neules...
Sucades dins del cava.
Com s'arrupes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Viatges quilòmetre zero, amb l'escriptora Núria Esponellà.
Una excursió que es complica. Torno a viatjar acompanyada. Agafem de nou el tractoret. Això ens permet descobrir nous camins. N'hi ha un fotimer entre els camps i les muntanyes del país. A més, ens podem enlairar al cim sense exposar-nos a cap risc físic, sobretot tenint en compte que el meu acompanyant té arrítmies i no es pot cansar gaire. Circulem a velocitat de bicicleta i gastem molt poc combustible. A sobre, la sensació de llibertat és màxima. Amb el vidre de davant obert, encara s'accentua com si anéssim a cara descoberta. No ens interessa córrer, sinó apamar el terreny, amb la calma suficient per poder veure-ho tot. Capir el país de bé cap esforç, deixant que la visió dels camps, els boscos, els poblets, que puntegen sobre els pujols, es desplegui completament davant nostre i no ens perdem cap detall. Avui volem pujar a una muntanya gran que s'alça a tocar el poble on vivim. Descartem passar pel camí de revolts que serpenteja el puig i enfilem una pujada extremadament recta, que remunta com una cremallera. Vols dir que hem d'anar per aquí? Dic, no és perillós. Ha posat la tracció de quatre rodes. No pateixis, aquest vehicle ho pot pujar tot perfectament. Sí, és clar. Però mig recorregut sento besarda. I si tombem enrere? I si rellisquem? Baixo del tractoret, jo vaig a peu. Arribem al cim, allà dalt ens aturem i caminem una estona. Reprenem la tornada tranquil·lament i en un moment determinat del trajecte, quan ja tot sembla guanyat, plaf! Hem trepitjat una gran branca d'arç trencada a terra i acabem de rebentar una roda. Truquem l'assistència, per sort els podem donar la localització exacta per GPS, i ens venen a auxiliar una hora més tard. Però no volem prendre bé. Mentrestant, aprofitem per caminar a peu pel cim de la muntanya.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern espanyol aprova els pressupostos generals de l'Estat amb els vots a favor de 187 diputats, 156 en contra i una abstenció. Cristina Cantal.
Són els tercers pressupostos de la legislatura i han comptat amb el suport finalment d'Esquerra Republicana, però no de Junts per Catalunya. Gabriel Rufián i Míriam Nogueres han justificat així el seu vot.
Estábamos hartos y hartas de militar exclusivamente en la moral, en tener razón y perder. También queremos, y eso es lo que hacemos, militar en la utilidad.
Saben per què volem la independència? Perquè amb els més de 50.000 milions d'euros que paguem als ciutadans de Catalunya amb impostos, sí que podríem finançar tractaments pel càncer metastàsic, sí que podríem ajudar les petites i mitjanes empreses.
Aquest vespre està prevista la votació al Congrés dels Diputats de la reforma del Codi Penal amb la inclusió de la polèmica derogació del delicte de sedició.
També la introducció d'un nou delicte de desordres públics agreujats. La votació es farà amb veu alta i a peu dret per petició expressa del Partit Popular.
Augmenta fins un 51% les agressions sexuals que atén el servei d'urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona respecte al mateix període de l'any passat.
En total s'han atès fins ara 556 víctimes, el 90% de les quals dones. El director general de l'Hospital Clínic, Josep Maria Campistol, ha estat molt crític i davant l'augment dels casos, mentre que la infermera Teresa Echevarria ha explicat que la majoria d'agressions es cometen en ambients de festa.
Els lavabos, de les discoteques, dels bars, dels restaurants, s'està donant moltíssim la violació i l'agressió sexual, cosa que és molt sorprenent.
Ho sento, però la nostra societat està malalta, i ho dic així de clar. Tenim una societat masclista i, a més, violenta.
Vist per sentència el judici pels aldarulls a Lleida el 2018 davant la subdelegació del govern contra la detenció de Carles Puigdemont.
Els quatre Mossos d'Esquadra que han declarat avui han assegurat que va ser un dels dies més durs que recorden a nivell professional. Les acusacions mantenen la petició de més de 5 anys de presó per a Pablo Hasél i 6 encausats més.
Guau, Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
Els agents han coincidit a descriure una situació molt violenta amb empentes i llançaments d'objectes com paraigües, pedres i ampolles d'aigua.
Hasta que empezaron pues, a subir de tono, a increparnos y tal, y avanzaron la línea policial hasta chafarnos ahí en la puerta de la subdelegación. Nos tiraron monedas, nos tiraron botellas de agua, paraguas...
En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona acull a partir de dilluns l'exposició Diàleg de Llum, un recull de peces del santcugatenc Josep Grau Garriga.
Es tracta d'un dels màxims exponents de l'Escola Catalana del Tapís i un dels artistes de Sant Cugat més reconeguts.
Cugat Mèdia, Sergio Morales.
La mostra es podrà veure entre dilluns vinent, 28 de novembre, i el 24 de setembre de 2023, i permet veure les tècniques transdisciplinàries amb les quals l'artista va experimentar, els environaments, unes estructures que va començar a realitzar durant la transició espanyola que propiciava la immersió de l'espectador en l'obra.
En esports, Catalunya insisteix a organitzar uns Jocs Olímpics d'hivern els pròxims anys. Joan Barberà.
Així ho ha dit a la xarxa el president de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, David Santper, que assegura que Catalunya ja ha enviat un projecte de candidatura olímpica en solitari al govern espanyol pensant en 30 o 2034.
Obrim, com sempre, Planada. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores mantindrem aquest augment dels núvols, deixant el cel mig ennuvolat a bona part del territori, i s'espera que pugui escapar-se alguna precipitació feble a punts del Pirineu i del Prepirineu Occidental i no es descarte algun plugint cap a les Terres de l'Ebre. A la resta del país no s'espera precipitació i continuarem parlant d'aquest ambient suau, tot i que ahir la temperatura màxima va ser més alta. Es va arribar fins als 25 graus i avui s'espera que la més alta pugui pujar fins als 20 o 21 graus o molt estirar punts del litoral. De cara a demà s'espera una jornada més inestable, sobretot amb la presència d'alguns ruixats cap a les comarques de Girona i Barcelona, i fins i tot també hi haurà precipitació cap a la cara nord del Pirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda. Sembla que de mica en mica millora el trànsit, però encara hi ha algunes vies força carregades. És el cas de l'extrem sud de Barcelona, de la C32, amb retencions encara de més de 3 quilòmetres entre el Prat de Llobregat i la zona de Sant Boi. Sortint de Barcelona, en aquest cas, només cua a la C32 sortint de Barcelona, en aquest tram, al Prat Sant Boi. Autovia 2 encara amb retencions, no van a més, però quilòmetre, quilòmetre i mig trobareu. Primer entre Pallejà i Sant Andreu de la Barca, i més endavant arribant a Breda, sempre en sentit Lleida, en aquests trams de l'autovia 2. A l'extrem nord, la C58 no fa net, encara hi ha aturades de més de 3 quilòmetres entre Montcada i el Nus d'entrada a Barcelona. I de mica en mica les rondes també van millorant, ara van carregades sobretot en sentit Besòs, la ronda de dalt, i en sentit Llobregat, la ronda litoral. És tot des del Servei Català de Trànsit.
El nostre Nadal, el tió...
El menjador.
El caganer.
El pessebre.
Les neules...
Sucades dins del cava.
Com s'arrupes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya, és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Notícies en xarxa, edició vespre. Jornada intensa avui al Congrés dels Diputats, on s'acaben d'aprovar sense sorpreses els pressupostos generals de l'Estat. Ha estat amb 187 vots a favor, 156 en contra i una abstenció. El ple continua a aquesta hora a l'espera de l'altre punt calent, la reforma del Codi Penal amb la polèmica derogació del delicte de sedició.
Es tracta d'una proposició de llei que ha de presentar el Partit Socialista i Unides Podem per reformar l'actual Codi Penal, incloent la derogació del delicte de sedició i la introducció d'un nou delicte de desordres públics agreujats. Dues qüestions que han unit com mai els partits de dreta a l'hemicicle per oposar-s'hi, però també han aixecat els recels d'altres formacions com Junts per Catalunya o la CUP. Una votació, la de la derogació del delicte de sedició, que es farà amb veu alta i a peu dret per petició expressa del Partit Popular. En paraules textuals de la seva portaveu, Cuca Gamarra, l'objectiu és que els diputats que hi donin suport quedin retratats.
Anem a pams, però. Els pressupostos aprovats aquesta tarda són els tercers de la legislatura. Els nous comptes, que ara seguiran la seva tramitació al Senat, dedicaran a despesa social 6 de cada 10 euros, un apartat on destaquen increments del 7% en educació i sanitat. Jordi Casino.
Els pressupostos generals de l'Estat pel 2023 han rebut el suport del PSOE, Unides Podem, el PNB, Bildu, el PDeCAT, Coalició Canària, Més País, Compromís, el Partit Regionalista de Cantàbria i finalment també d'Esquerra Republicana, un partit que ha votat novament a favor dels comptes de l'Estat després d'haver aconseguit acords importants en infraestructures o la paralització del ramal de la Mata a la Selva. En el bàndol del no als comptes trobem el PP, a Vox, a Ciutadans, a la CUP i a Junts per Catalunya. Escolteu els diputats Gabriel Rufián d'Esquerra i Míriam Nogueres de Junts.
Estábamos hartos y hartas de militar exclusivamente en la moral, en tener razón y perder. También queremos, y eso es lo que hacemos, militar en la utilidad.
Saben per què volem la independència? Perquè amb els més de 50.000 milions d'euros que paguem els ciutadans de Catalunya amb impostos, sí que podríem finançar tractaments pel càncer metastàsic, sí que podríem ajudar les petites i mitjanes empreses.
Algunes de les mesures concretes que destaquen en els nous pressupostos són el manteniment del bo jove per accedir a un pis de lloguer o la gratuïtat de rodalies i mitjana distància, així com la novetat del transport per carretera. A més, els nous comptes que incorporaran un xec de 100 euros mensuals per a famílies amb nens d'entre 0 i 3 anys i un impost a les grans fortunes, a banda de l'actualització de les pensions, d'acord amb un IPC que frega actualment el 8%.
No deixem els comptes públics, que la Diputació de Lleida també ha aprovat els seus pressupostos amb un augment del 4,2% respecte dels de l'any anterior. Els comptes sumen prop de 150 milions d'euros i han rebut el suport dels dos grups de govern, Esquerra i Junts, així com d'Unitat d'Aran, mentre que el PSC s'ha abstingut. Ciutadans i els Comuns hi han votat en contra. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
El president de la Diputació, Joan Talarn, ha celebrat que hagi prosperat la que considera que és la votació més important de l'any. Sobre els comptes, ha destacat que han optat per la prudència, ja que han mantingut com a reserva els romanents de tresores i EPES si fan falta. I també que suposen, diu, la consolidació del model de repartiment d'ajudes implementat pel seu executiu a l'inici del mandat.
El pressupost de la Diputació de Lleida per l'any 2023 suposa la consolidació definitiva de l'estructura de repartiments de fons al món local, una banda, uns plans econòmics sobre bases objectives per distribuir els ajuts i les subvencions, i per un altre costat, criteris de discriminació positiva cap als municipis amb risc de despoblament o que tenen majors dificultats derivades de les circumstàncies d'un entorn de muntanya.
L'altre grup que hi ha donat suport és Unitat d'Aran. Per contra, des del PSC, el diputat Agustí Jiménez diu que s'han abstingut davant la baixa execució dels comptes del 2022. Pel que fa als grups que hi han votat en contra, un dels aspectes assenyalats per la diputada dels Comuns, Elena Ferrer, són les polítiques d'habitatge, criticant que l'ENS no destini més recursos a aquestes, mentre que des de Ciutadans la diputada Maria Borrell ha argumentat el vot contrari en considerar que el pressupost no dona suport ni a empresaris, ni a famílies, ni tampoc als petits municipis.
Ara sí, tornem al Congrés dels Diputats, on un cop aprovats els pressupostos pendents, ja s'espera l'inici del debat de la reforma del Codi Penal amb la inclusió de la polèmica derogació del delicte de sedició, una qüestió que es preveu amb un debat calent. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Sí, el debat sobre aquesta reforma del Codi Penal i del delicte de sedició es preveu molt tens. La triple dreta, Partit Popular, Ciutadans i Vox, acusen el president Pedro Sánchez de traïdor a la pàtria i d'estar-se doblegant un xantatge dels independentistes. Els diputats votaran d'un en un, drets i en veu alta. Ho va demanar el Partit Popular perquè els diputats del PSOE quedessin retratats, segons va dir la seva portaveu, Cuca Gamarra. És una mesura no gaire habitual, però que es pot fer quan ho demana com a mínim una cinquena part de l'hemicicle i els populars sols ja en són més. Els partits de govern, socialistes i comuns, proposaran una via exprés per poder fer les reformes del Codi Penal abans d'acabar l'any. Després de la votació d'avui es podran presentar esmenes i com a mínim n'hi haurà tres a la totalitat. Una serà la que presentarà Junts per Catalunya perquè vol que no es toquin els desordres públics i que es revisin les sentències i s'anulin els antecedents penals de persones ja jutjades. Les altres dues seran una del Partit Popular i l'altra de Vox, que portarà la reforma al Tribunal Constitucional. I d'esmenes parcials també n'hi haurà. N'hi haurà una dels comuns per evitar que la reforma del delicte de desordres públics introdueixi la intimidació com a agreujant i l'altra serà d'Esquerra Republicana, que vol reformar també el delicte de malversació. El debat, però, es farà molt tard, potser de nit, perquè fa una estona que ha començat, fa una hora més o menys, ha començat el debat sobre l'impost de les grans fortunes, banca i elèctriques, i els grups s'estan posicionant un a un i després encara hauran de votar. De moment, Bildu, Compromís i Esquerra s'han mostrat a favor de fer aquest impost a les grans fortunes.
Doncs moltíssimes gràcies, Mont. Estarem pendents, òbviament, d'aquest inici del debat sobre la derogació del delicte de sedició. I encara en clau política, el Parlament ha reprovat avui el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, per la seva gestió.
El PSC, que havia proposat la reprovació, ha aconseguit tirar endavant aquest punt de la moció amb l'abstenció de Junts i en Comú Podem i els vots a favor de Vox, Ciutadans i el PP. Només Esquerra i la CUP han votat en contra. Elena és el primer conseller del govern de Pere Aragonès que ha estat reprovat per la cambra.
Notícies en xarxa.
Augmenta fins un 51% les agressions sexuals que atén el servei d'urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona respecte al mateix període de l'any passat. En total s'han atès fins ara 556 víctimes, el 90% de les quals dones. Pel que fa als agressors, el 100% són homes. Són les dades que s'extreuen de l'informe emès pel Clínic, que també determina que els llocs on es produeixen més agressions són els lavabos dels locals d'oci. Anna Ruiz.
La majoria dels casos passen en un ambient de festa i la majoria de les víctimes són noies menors de 25 anys. La infermera Teresa Echevarria ha posat llum a un dels llocs més perillosos per a les dones després dels domicilis particulars.
Els lavabos de les discoteques, dels bars, dels restaurants, s'està donant moltíssim la violació i l'agressió sexual, cosa que és molt sorprenent.
I el director general del Clínic ha aprofitat per ser contundent.
Ho sento, però la nostra societat està malalta, i ho dic així de clar. Tenim una societat masclista i, a més, violenta.
L'increment dels casos fins a l'octubre d'aquest any, més del 50%, pot respondre a un major coneixement de la unitat d'urgència i dels protocols d'atenció. Però la pregunta de la doctora Lluïsa García Esteve, presidenta de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere del Clínic, continua sense resposta.
La pregunta és que hi ha més agressors? Pues no ho sé, no sé qui ho ha de respondre, això. És a dir, és que els joves quan surten més a violar a les noies?
Aquesta psiquiatra també ha destacat una altra revelació de l'informe del Clínic. El 4,7% de les dones agredides sexualment ho han estat per la seva parella o exparella.
En la crònica judicial, vist per sentència el judici pels aldarulls a Lleida el 2018 davant la subdelegació del govern contra la detenció de Carles Puigdemont. Els quatre Mossos d'Esquadra, que han declarat avui, han assegurat que va ser un dels dies més durs que recorden a nivell professional. Les acusacions mantenen la petició de més de 5 anys de presó per Pablo Hasél i 6 encausats més. Les defenses en demanen l'absolució. UAU Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
Els agents han coincidit a descriure una situació molt violenta amb empentes i llançaments d'objectes com paraigües, pedres i ampolles d'aigua.
Hasta que empezaron pues, a subir de tono, a increparnos y tal, y avanzaron la línea policial hasta chafarnos ahí en la puerta de la subdelegación. Nos tiraron monedas, nos tiraron botellas de agua, paraguas...
En aquesta segona jornada del judici també han declarat els 7 acusats que no han acceptat un acord. Entre ells hi ha el raper Pablo Hasél, que ha negat encapçalar la protesta i agredir a cap agent.
Evidentemente no, y cómo voy yo a dirigir a 3.000 personas. Era uno más, incluso aunque yo hubiera gritado para intentar dar algún tipo de directriz, no se me hubiera escuchado con todo ese ruido. Además, yo no estoy acusado de la incitación, sino de otros hechos.
I és que cap dels agents que ha declarat en el dia d'avui ha pogut identificar els agressors.
Més qüestions. L'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, demana reforços policials després de l'apunyalament mortal de la passada nit al municipi en una baralla entre dues famílies enfrontades. Els Mossos han detingut 2 persones per aquests fets i 2 persones més estan ingressades, una d'elles un germà de la víctima. L'alcalde té més enfrontaments i que la inseguretat s'estengui a la capital del Pla d'Urgell. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
El passeig Beethoven de Mollerussa va ser escenari ahir a la nit d'una baralla entre 2 famílies de Miralcamp i el Palau d'Anglesola. La batussa va finalitzar amb la mort d'un home per diverses ganivetades i 2 ferits més que van ser traslladats a l'Arnau de Vilanova, un d'ells germà de la víctima. Arran dels fets, l'alcalde Marc Solsona demana més efectius policials al municipi i als pobles del voltant.
Ja vam parlar ahir amb el Departament d'Interior, tenim reunions amb els cossos de seguretat implicats per demanar formalment que es pugui articular aquesta mesura de més presència policial en aquells focus que ells consideren suficientment actius com perquè no derivin en cap altra notícia greu com la que vam tindre.
La baralla es va iniciar per causes que s'investiguen a l'interior d'un bar d'aquest carrer cap a les 9 del vespre i va acabar amb 2 detencions per part dels Mossos d'Esquadra, pare i fill de 62 anys i 36 anys respectivament, els quals un d'ells seria el presumpte autor de la ganivetada mortal. Segons fonts properes al cas, va ser la víctima qui, quan era atès al lloc dels fets, va indicar als agents de la policia local qui era l'agressor.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Acord perquè el govern espanyol suspengui la tramitació del polèmic ramal de la Mata a la Selva i estudiï alternatives a la línia.
El pacte que Esquerra Republicana i PSOE han tancat al Congrés en el marc de la negociació dels pressupostos concreta que si es troba una alternativa viable a l'actual línia de 17 quilòmetres i el seu cost és raonablement similar o inferior, l'Estat derogarà el ramal i apostarà per la nova via. El director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilaú, assegura que l'acord és la primera fita per posar fi a un conflicte que fa anys que s'arrossega i sosté que es pot garantir el subministrament sense un amat. Per la seva banda, la plataforma No a l'amat ho veu com el punt final del ramal.
Més qüestions socials. Evitar el dia de cobrament és una de les recomanacions dels Mossos d'Esquadra als pensionistes que volen retirar els diners de la paga extra de Nadal. Una paga que s'ingressa entre avui i demà davant el risc de robatoris que tenen constatat. Avui, des de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de Pineda de Mar, també l'han donat des de Ràdio Calella Televisió. A més, han explicat quin és el modus operandi que segueixen els lladres i criden a actuar amb molta cautela. Ràdio Calella, Jorge Enríquez.
L'agent Josep Pujades, de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de Pineda de Mar, ha explicat que els lladres acostumen a actuar en un grup de 2 o 3 persones que vigilen a les persones que hi ha dins l'entitat bancària per localitzar la seva víctima.
Una persona que es posa dins de l'oficina, com si fos un client més, i uns altres que estan fora. El que està dins està vigilant a la gent que hi ha a dins, està mirant si algú està traient molts diners, no? Està fent cua i veu, ostres, aquell, no, aquell sembla que no li han donat gaire diners, ostres, aquell, li estan donant uns... Truca als que estan fora i li diuen, ei, que ara surt un, llavors els que són fora i que tu no els has vist, quan et van sortir et segueixen.
Amb tot, Mossos d'Esquadra activa el dispositiu Vetus per protegir la gent gran dels robatoris els dies en què es cobra la paga, l'extra o la del mes. Ho ha explicat el sergent Enric, també de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de Pineda de Mar.
Intentem augmentar la prevenció i explicar i procurar que la gent intenti, doncs, anar una mica previnguda a l'hora de treure calés, a l'hora de moure's i a l'hora de gastar-se. No?
El cos policial distribueix de forma periòdica material informatiu a casals d'avis, bancs, CAPs i associacions de gent gran per tal que aquests consells preventius arribin al màxim nombre de persones.
Diversos municipis han adelantat avui les enceses de llums nadalenques per no fer-les coincidir amb els actes de divendres per reivindicar el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Barcelona i l'Hospitalet del Llobregat són algunes d'aquestes poblacions.
Altres, en canvi, han decidit mantenir la data tradicional del 25 de novembre. És el cas de Lleida, Tarragona, Mataró o Reus. Precisament a Reus, la plataforma 25N del Camp de Tarragona ha anunciat que l'Ajuntament no ha permès l'ubicació d'un escenari per realitzar els parlaments de la concentració convocada.
De fet, el col·lectiu ha titllat de falta d'integritat a l'Ajuntament. Canal Reus, Joel Gomis.
La plataforma 25N del Camp de Tarragona denuncia que l'Ajuntament de Reus no permet la ubicació d'un escenari per portar a terme els parlaments de la concentració convocada per aquest 25 de novembre a la plaça del Mercadal, en motiu del Dia en contra de les violències masclistes. Aquesta diada enguany coincideix amb el tret de sortida de les festes de Nadal a Reus i de l'encesa de llums, que es durà a terme a la mateixa ubicació, fet pel qual se'ls ha denegat aquest equipament. La plataforma 25N al Camp reuneix a tot el moviment feminista del territori i organitza els actes reivindicatius d'aquest dia, entre ells la manifestació unitària que fa anys que se celebra a la capital del Baix Camp. És per això que des del col·lectiu han titllat de falta d'integritat a l'Ajuntament de Reus per contraprogramar les activitats del moviment feminista.
En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona acull a partir de dilluns l'exposició Diàleg de Llum, un recull de peces del santcugatenc Josep Grau Garriga. Es tracta d'un dels màxims exponents de l'Escola Catalana del Tapís i un dels artistes de Sant Cugat més reconeguts. Cugat Mèdia, Sergio Morales.
La mostra es podrà veure entre dilluns vinent, 28 de novembre, i el 24 de setembre de 2023, i permet veure les tècniques transdisciplinàries amb les quals l'artista va experimentar, els environaments, unes estructures que va començar a realitzar durant la transició espanyola que propiciava la immersió de l'espectador en l'obra i un contacte més íntim amb els materials que la constituïen, amb la intenció de fer de l'obra d'art una experiència compartida. Diàleg de Llum anirà acompanyada de fotografies, documents i dibuixos d'environaments, entre els quals se'n destaquen un conjunt de materials que no van sortir mai a la llum. Amb aquest tipus d'obres, Grau Garriga es va convertir en un referent nacional i internacional de la transformació de la tècnica del tapís al llarg de la segona meitat del segle XX, ja que es va dedicar a experimentar amb tècniques transdisciplinàries i a assajar grans formats més enllà de l'art tèxtil tradicional.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Catalunya insisteix a organitzar uns Jocs Olímpics d'hivern en els pròxims anys, així ho ha dit a la xarxa el president de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, David Samper, que assegura que Catalunya ja ha enviat un projecte de candidatura olímpica en solitari al govern espanyol, pensant en el 2030 o 2034. L'escoltem.
Des de l'EU, el que sí et puc dir clarament és que des de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, sí, la candidatura només catalana està tancada, està preparada, està enviada a Madrid, i per tant, des de la nostra humil posició lluitarem amb el govern de la Generalitat i amb totes les institucions per tirar endavant la nostra candidatura. I ens consta que des de Lausanne ens esperen, perquè és una candidatura potencialment i tècnicament molt forta. I per tant, nosaltres lluitarem, sens dubte, perquè es presenti.
En futbol destaquem que el Barça femení està jugant segona part al Camp Nou, a l'estadi del Camp Nou, davant el potent Bayern de Munic. 1-0 domina el conjunt que entrena Jonathan Giraldez, ha marcat Jayce Ferreira a l'inici d'aquesta segona part. També en joc ara mateix, partit de la Champions, un clàssic de la competició europea, el Barça de Carlos Hort a la pista del Kiel, minut 40 de partit, 18-22, està dominant l'equip català. També destaquem que està tot a punt ja al pavelló de Fontajau a Girona per una de les cites més esperades de l'any, el Catalunya Stars de patinatge artístic, que es podrà seguir i viure en directe aquest proper dissabte a la tarda a les televisions locals i a Xala, amb un pavelló de Fontajau que estarà ple de gom a gom. Cinquena edició, confirmada la presència de grans estrelles d'aquest esport. Una d'elles, el jove de Terrassa, Aleix Bou. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa, informa Miqui Romagosa.
El patinador del Club Patinatge Artístic Terrassa, Aleix Bou, posarà la cirereta al pastís i el punt final a la seva etapa júnior després de la seva convocatòria en una temporada en un any 2022, per recordar, on ha sumat el subcampionat d'Europa i del món júnior. L'agarenc de 18 anys participarà en l'equip blau. L'any vinent, recordem, serà el seu debut en categoria sènior i, sens dubte, el seu objectiu és classificar-se novament pel campionat del món.
És molt interessant que et convidin perquè és un espectacle de referència a Catalunya. O sigui, van tots els millors esportistes catalans de patinatge artístic i és més un espectacle que no una competició. És l'últim de la temporada i doncs ja vas estan en forma durant tota la temporada i doncs ens van tenir-se fins a aquesta competició, que és l'última de l'any.
Per ser una competició que es podrà seguir per Canal Terrassa i també per xala.cat, aquesta festa del patinatge artístic dissabte a partir de les 5 de la tarda, on les entrades estan exaurides.
Gràcies, Miqui Romagosa, des de Canal Terrassa. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa també destaquen els noms de Pau García, campió del món 2 anys consecutiu, el grup de Xou Petit del Club Patinatge Artístic Tona, campió dels World Skate Games del 2022, i també podrem veure l'actual campió europeu de solo dance, Llorenç Álvarez, i la patinadora Carla Scritch, medalla de bronze en la cita mundial d'aquest any. També destaquem en el món de la cistella, en bàsquet és notícia, la jugadora del Cadí, Taylor Conen, deixa el club lleidatà a l'exterior americana. Arribada aquesta temporada a la Seu d'Urgell, ha sol·licitat la rescisió del seu contracte. També hi ha notícia a Manresa, perquè el Baxi Manresa i Giordano Bordolini han arribat a un acord definitiu perquè l'escorta italià deixi el conjunt del Bages. Recordem que havia arribat aquest estiu per jugar amb el conjunt manresà i havia disputat 9 partits entre la Lliga ACB i la FIBA Champions League.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Garreta al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
No més por. No més violència. No més víctimes. Només dones lliures. Volem els carrers de pobles i ciutats lliures de violències masclistes. 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Diputació de Barcelona.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Les endevinalles i les poesies sovint s'assemblen. Avui sentirem una barreja molt divertida entre això, una endevinalla i una poesia. Benvinguts a l'Embaladits. Ens trobem a l'estudi de Soy Ràdio de l'Escola Maricel de Cubelles, aquesta vegada convidats per la Martina Messalles.
Hola, Martina.
Hola.
Per què has escollit aquest poema?
Perquè és molt bonic.
I t'agraden tots els mesos de l'any?
Sí.
I t'agrada llegir poesia?
Sí.
I ens podries dir com es titula aquest poema?
poema de tot l'any.
I ens podries dir qui l'ha escrit?
Miquel, Martí i Pol.
Doncs què et sembla si comencem?
D'acord. Aquest poema de tot l'any és una endevinalla. Ningú no sap de quin any és.
I si algú ho sap, s'ho calla.
És aquest any? De l'any passat? De l'any vinent tal volta? És d'un any digne i assenyat?
O d'un any poca solta? Potser no cal saber-ne res, o no saber-ne massa.
I vigilant cau el pes quan fem alguna passa.
Perquè del temps, el que se'n sap
és que no té mesura, i que jugar-hi és com jugar amb una criatura. Que tant si plora com si riu, segur que no ens enganya.
I que, per més que fem el viu, al capdavall ens guanya.
Aquest poema de tot l'any és un poema lliure. Si ens el prenem amb prou afany, ens pot ajudar a viure.
Gràcies, gràcies, Martina, per escollir un poema diferent. Què et sembla? Seguim jugant a les endivinalles?
Sí.
Nosaltres ens acomiadem aquí. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu.
Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
La xarxa de comunicació local.